Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit tingueu, tots i totes. Ja han passat els Reis, us han portat moltes coses, heu sigut bons nens i nenes durant tot aquest any passat, que no me n'assabenti que us han portat carbó perquè no us heu merescut altra cosa, eh? Molt bé, estic segur que sí, que heu complert bé. Si escolteu Parlem d'Òpera, ja us heu guanyat uns bons Reis. Parlant seriosament, si més no, que ens portin salut i pau, que és el més important. I alguna que altra pela, també. L'important és que ja han passat les festes i que ens hem de posar dieta sense perdre un minut. Si estem de mal humor perquè no mengem, jo aconsello escoltar Parlem d'Òpera. Us farà passar l'estona millor, paraula. Amb bona música i històries interessants, com sempre. No és pas diferent aquest 2018 dels altres anys. Vinga, va, que us hem preparat un programa molt bonic avui. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una molt cordial benvinguda. Endavant. Acabem de sentir la sinfonia de Acis en Galatea, de Georg Friedrich Händel, en la versió dels English Baroque Solists, dirigits per John Elliot Gardiner. Com sabeu, us estem oferint en diversos programes una sèrie dedicada a l'òpera anglesa, una gran desconeguda. Fins ara us hem proposat obres del segle XVII i en un segon programa del XVIII. I ja us vaig dir que dins d'aquest segle deixàvem a banda a Händel per dedicar-li tot un programa per ell sol, tan important, és la figura d'aquest compositor. Doncs ha arribat el dia i avui toca gaudir del tercer capítol de la sèrie òpera anglesa, en el qual només parlarem d'aquest gran compositor, sens dubte un dels pilars fonamentals del repertori operístic mundial. Com sabeu, aquest compositor alemany de naixement doncs va venir al món a la ciutat de Halle el 23 de febrer de 1685. Després d'uns primers anys a Hamburg i una estada a Itàlia on va perfeccionar els seus coneixements i va fer les seves primeres òperes italianes, el gran èxit de la seva òpera Rinaldo, estrenada a Londres el 1711, el va fer decidir instal·lar-se a la capital britànica el 1712 i, naturalitzat britànic, ja no en sortiria mai més, morint a Londres el 14 d'abril de 1759. Gairebé mig segle sent el factòtum de la música anglesa. L'activitat operística de Handel es va focalitzar sobretot en l'òpera italiana, ja que era la que feia furor a Anglaterra en aquella època, i ell sempre es va caracteritzar per donar al públic allò que volia. Així doncs, fou el rei dels escenaris londinencs durant molts anys, produint un bon grapat d'òperes que eren interpretades pels millors artistes de l'època, tots atrets per la vida cultural londinenca. Així va disposar dels millors castrats, com Senesino, Carestini, Farinelli o Caffarelli, i de les millors prime donne, com Faustina Bordoni o Francesca Cuzzoni, entre d'altres. I a la que Handel va percebre els primers signes de que el públic de Londres ja se n'havia cansat de l'òpera italiana, va deixar de fer-ne, sent la seva última obra d'aquestes característiques, Deidamia, estrenada el gener de 1741. A partir d'aquell moment es va dedicar a compondre òperes angleses i, sobretot, oratoris, també en anglès. Aquesta fou la seva contribució ingent al que anomenem òpera anglesa i que estem tractant en aquests programes. Galatia, Dry Thy Tears, és el cor final de Acis en Galatia. L'hem sentit amb The English Baroque Solist, acompanyant el conjunt de solistes vocals sota la batuta de John Elliott Gardiner. Acis en Galatia és la primera contribució, i molt primerenca, val a dir, de Handel a l'òpera anglesa, quan només estava dedicat a la italiana. Acis en Galatia la va compondre sobre un text de John Gay, basat en les metamorfosis del poeta romà Ovidi. Recordeu, John Gay és el que va fer la lletra de The Beggar's Opera, de la qual en vàrem parlar en l'anterior programa. Aquesta obra, que és més aviat una òpera del gènere pastoral, ha estat qualificada de diverses maneres, però la seva concepció original fou la de masc o mascarada en un acte. Recordareu també que les masc o mascarades eren un gènere típicament anglès, un entreteniment de cort. I això fou Acis en Galatia, estrenada a l'estiu de 1718 a Cànons, la mansió de camp que tenia Middlesex el duc de Chandos, aleshores protector del músic, que vivia a la mateixa mansió. Acis en Galatia, però, va sofrir moltes modificacions i arranjaments, alguns per mans alienes a Handel, que, disgustat, en va fer una versió en italià en tres actes el 1732, i una final, que és la que es representa més sovint avui en dia, en dos actes i en anglès el 1739. Un posterior arranjament molt famós és el que va fer Mozart el 1788. L'argument és mitològic i ens presenta la nimfa Galatea, un ésser semidiví enamorada del pastor Acis, que la correspon. La seva felicitat, però, es veu truncada per la irrupció del gegant Polifemus, que desitja Galatea i mata Acis. Galatea plora la mort del seu estimat i, usant els seus poders divins, el transforma en una font.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Acis i Galatea fou una excepció, com dèiem, en la producció de Handel en aquells temps en què feia poc que s'havia establert en la terra i començava a dominar els escenaris amb les seves exquisides òperes italianes. Si bé el 1718, quan va compondre aquesta pastoral anglesa, feia 3 anys que no produïa cap òpera italiana i encara en trigaria 2 mesos en arrencar amb Rada Misto, estrenada el 1720, la seva ingent producció en aquest sentit. De manera que per presentar-vos la segona òpera anglesa hem de fer un salt bastant important en el temps i passar del 1718 al 1744, quan estrena Semele, òpera en 3 actes, encara que hi ha qui la qualifica d'oratori, però jo no hi acabo d'estar d'acord, perquè els oratoris, dels quals en sentirem després alguns bonics fragments, solien desenvolupar-se sobre temes bíblics o propers de la religió cristiana, de manera que una història mitològica, com és el cas, no crec que es pugui incloure dins els oratoris. Els oratoris, a més, són per ser representats en concert, encara que darrerament alguns s'escenifiquen. I Semele, us ho puc assegurar perquè l'he vist representada a Nova York, no té res a veure amb això. És una història completament secular i molt picant. Sentim-ne, si us sembla, un primer fragment, que és l'àrea de Semele que tanca el primer acte, Endless Pleasure, Endless Love, a la versió de Kathleen Battle amb l'Ambrosian Opera Chorus i l'English Chamber Orchestra dirigits per John Nelson. Simplement deliciosa.
Endless love, 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 end Endless love, somebody enjoy.